Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a La Linterna, COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez. I no hi ha res millor que començar amb la predicció del temps per les properes hores. Atenció, perquè demà dissabte, dia de Tots Sants, estarà marcat per un temps força tranquil, però amb núvols prims en trànsit tendiran a expandir-se a partir del vespre a les comarques de Ponent i cap a la Vall d'Aran i al Pirineu. Molt probablement la pluja no arribarà fins a la matinada i a banda tindrem algunes boires matinals. En quant a la temperatura, és un altre factor important, serà el vent del sud-oest que bufarà amb algun cop fort al litoral nord. El vent tindrà també l'efecte de rescalfar la temperatura a quadrant nord-est, tant la mínima com la màxima, i en general els valors mínims pujaran lleugerament. Divendres, de molt moviment a les carreteres, moltíssima precaució. Anem cap al Servei Català del Trànsit i en Roger Serra ens informa de l'última hora. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Avui sí, tarda complicada en aquesta xarxa viària en general, amb molt volum de trànsit. Repassem algunes vies. Comencem parlant, per exemple, de l'autovia A2 anant cap a Lleida des de Barcelona. Hi ha un primer tram d'aturades destacades de més de 3 quilòmetres a tota la zona d'Abrera i a l'altura de Jorba també aturades d'uns 3 quilòmetres a causa d'unes obres, sempre en sentit Lleida, en aquests dos punts de l'autovia A2. Abrera i Jorba. Pel que fa a l'autopista AP7, la veiem lenta, amb aturades, entre Sant Cugat del Vallès, el Papiol, arribant, de fet, gairebé fins a Martorell, sempre en direcció sud, i ja a la zona de Gelida. També parlem d'aturades en aquesta autopista AP7, mínim un parell de quilòmetres, també en sentit sud, en sentit Tarragona. Altres vies a destacar, per exemple, la C-17, amb retencions, primer a la zona de Parets del Vallès, un parell de quilòmetres. Més endavant, 4 quilòmetres entre Canovelles i l'Ametlla del Vallès, i ja a Ripoll 3 més, tot plegat en aquesta C-17, sempre en direcció nord. Altres vies, l'eix del Llobregat, déu-n'hi-do aquesta via, aquesta C-16, ara força carregada, durant més de 10 quilòmetres entre Berga i Cercs, sempre en direcció nord, i a prop de Barcelona a la C-58 hi ha hagut un accident a Montcada i Reixac sortint de Barcelona. Tot resolt, però encara hi ha aturades de 4 quilòmetres entre el Nus i Montcada. C-58 sortint de Barcelona, afecta la Pota Nord, vivint una cua de més de 2 quilòmetres ja des del túnel de Santa Coloma. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I que no és poc, Roger Serra. Moltes gràcies i molta precaució a les carreteres. Per cert, sabíeu que Catalunya és la segona comunitat autònoma en quantitat de franquícies? Això ho diu l'Associació Espanyola de la Franquícia, que ha fet un informe. I d'això en parlem avui a la Linterna de COPE amb el company Sergi Tor.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra.
Error 404. Ahorros no encontrados. Si te cuesta ahorrar, debes saber que hay solución en Área Jurídica Global. Si tus préstamos, tarjetas, créditos se llevan todo tu sueldo, hay una ley que puede ayudarte. Más de 50.000 personas ya lo han conseguido. Empieza hoy llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
Este octubre vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Pau Víctor, que ens atén des de la concentració i des d'allà.
Ens ha faltat la guindilla del pastel, que diríem que és la Champions, però bueno, crec que hem fet un any molt i molt bo i bueno, espero que l'any que ve puguem repetir-lo i millorar-lo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, sobre derechos, sobre educación o finanzas va a tener que demostrar que sabe de lo que habla.
Tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Cope Catalunya i Andorra.
La segona comunitat autònoma en quantitat de franquícies, segons un estudi de l'Associació Espanyola de la Franquícia. Les centrals establertes a la comunitat facturen uns 7.000 milions d'euros donant treball a unes 82.000 persones. En els últims temps s'han disparat a la comunitat, per exemple, aquelles franquícies relacionades amb l'alimentació, serveis de reformes de domicili, gimnasos, bugaderies... L'hostaleria també és un sector que manté una notable fortalesa i en els últims temps les barberies masculines estan funcionant molt bé a Catalunya, perquè la societat evoluciona i demana aquests serveis i llavors apareixen les franquícies. Segons dades de l'Associació de Franquícies de Catalunya, avui l'hostaleria representa el tercer sector en volum dins del teixit de franquícies català, amb més de 40 marques i més de 2.000 establiments operatius que donen feina a més de 5.000 persones. Sergi Tor, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse. Interessant tema, eh? Interessant tema a nivell comercial.
Així
fem una franquícia?
Vinga, doncs la posem.
De què la vols? De ràdio.
Bueno, mira, doncs no estaria malament una escola de ràdio.
Exacte. Bueno, seria una franquícia, una escola, no? Després ens hem d'expandir, eh?
Efectivament. Bueno, tu segur que ens surten després algú que vol també seguir el negoci i fer la nostra franquícia. Sergi, avui hem escoltat el Xavier Ballonrat, que és el president de l'Associació Espanyola de Franquícies. Què ens ha explicat de la realitat d'aquest sector?
Sí, perquè a hores d'ara, aviam, aquí si ara fem una mica de juguesca, una mica de la imaginació, Montse, un passeig pel Portal d'Àngel de Barcelona, per l'Eix de Lleida, per la Rambla Llibertat de Girona, pel carrer Monterols de Tarragona, pel passeig de ciutats com Figueres, Reus, Sabadell, Terrassa o qualsevol altra ciutat, potser tenim una mirada molt similar, no? Que les botigues són gairebé les mateixes.
Uh-huh. Així és. Si et tanquen els ulls i et deixen al centre d'una ciutat, no saps
on som.
On estàs?
Sí, és a dir, bueno, la catedral seria un toc i l'arquitectura, però tens raó. És a dir, al cap de 20 o 30 segons costaria més identificar on som, no?
Uh-huh.
I clar, això és on és d'ara la fortalesa de les franquícies. S'ha perdut potser aquell nom propi, que costa més, en benefici de les franquícies. Això l'hem preguntat a Xavier Ballonrat, el qual diu que bé, que la franquícia per ell no és la millor opció, sinó que ell defensa que és una opció més que hi ha dins del mercat.
Jo diria que no és la millor opció de franquícia, de negoci. Uh-huh. És una opció.
és una opció que està al camp doncs, d'aquestes persones que són emprenedores, però que prefereixen sortir amb una marca doncs, que ja tingui un èxit provat i que realment els doni més seguretat que si van absolutament sols. Té l'acceptació dels emprenedors, sens dubte, té l'acceptació del consumidor, perquè si no el sistema no funcionaria.
Clar, aquella franquícia ja té ja molt terreny guanyat perquè el consumidor la coneix, no? Quan arriba una franquícia en una ciutat, perquè ha anat amb altres i les ha visitat, o també per les pàgines web. El president de l'associació sí que recorda que darrere d'una franquícia el que ja sempre és un empresari local, habitualment, no? Que viu amb la ciutat on instal·la aquella franquícia, sigui ja una barberia, sigui una cafeteria, sigui una botiga de roba o sigui d'electrodomèstics. No? I que, per tant, aquell empresari local s'està jugant el seu patrimoni i, a més, ha de fer la rendibilitat segons les condicions del comerç que està obert, no? I quin és el perfil de la persona franquiciada? Doncs un dels temes claus és que aquesta persona que obre una franquícia doncs ha de saber acceptar condicions.
Ser capaç d'acceptar aquesta, diguem, condició de que hi haurà decisions que l'Espanyola Central, sobretot en el desenvolupament de nous productes o amb la direcció de polítiques de màrqueting, que ell haurà d'acceptar. I això també significa que un emprenedor que digui jo vull fer tot no és bo per una franquícia.
Doncs l'emprenedor aquest més lliure queda limitat per la franquícia, eh? És a dir, tu no pots manar. La franquícia té uns paràmetres i unes condicions i tu has d'entrar amb aquests paràmetres i condicions a canvi, evidentment, d'un nom comercial i a partir d'aquí has de buscar la teva pròpia rendibilitat. Perquè també hi ha un altre filtre, Montse, i és el procés de selecció de la empresa, és a dir, de la franquícia, quan vol incorporar-se en una ciutat o vol ampliar locals, no? La franquícia sempre vol serietat i un projecte solvent. Perquè hi ha multitud d'ofertes, la franquícia escull perquè al cap i a la fi hi ha en joc la seva reputació, perquè un mal servei d'una franquícia en una ciutat contamina també a les altres ciutats.
Així és. Escolta'm, i què diuen els emprenedors? Com per exemple el cas del Juan Francisco Sanz, qui té un local de neteja de cotxes com és l'Elefante Azul.
Sí, hem conegut la seva història a migdia de Cope Catalunya d'Andorra amb l'entrevista i fixa't tu, no? Juan Francisco Sanz portava 28 anys treballant de viatjant mèdic, és a dir, era un professional de la venda mèdica i tenia, doncs, amb un laboratori important la seva funció de vendre els medicaments tant als hospitals com també als facultatius, no? I de fa 8 anys va decidir abandonar la seva feina i fer-se emprenedor amb una franquícia, en aquest cas de combustible i amb una altra de neteja de cotxes com és l'Elefante Azul, molt coneguda, no?
I tant.
Bé, aleshores, primer de tot, aviam, les coses sempre no són fàcils, perquè la inversió inicial és important, i així ho ha reconegut per la seva experiència pròpia Juan Francisco Sanz.
Sí. Sí, al final cualquiera que emprende se encuentra con esa primera dificultad. Normalmente siempre hay desviaciones porque tú emprendes y te encuentras siempre con una desviación bastante importante de lo que tú piensas que vas a gastar. Has de tener en cuenta siempre que por mucho que tú planifiques y que en este caso la franquicia te lleve de la mano, y normalmente todas las franquicias, sobre todo las que ya tienen un recorrido sí, de años y que además te aportan el valor añadido del know-how, las obras siempre se complican, siempre, siempre. Y la cosa se acaba yendo de madre muchas veces.
Clar, és que les obres sempre se compliquen, eh? Fins i tot a casa, eh? Quan fem una obra petita, i aleshores, clar, quan tu fas un local comercial, quan fas una neteja de cotxes, doncs tot se complica i va deixar una desviació fins i tot del 20 o del 30% del pressupost que tu havies redactat, no? Que després són molts diners, són molts diners, no? D'inversió que has de recuperar. Juan Francisco Sanz està content de ser, en aquest cas, un emprenedor franquiciat, perquè fa referència als seus locals de venda de combustible i de neteja de cotxes, però considera que tu primer de tot has de fer un estudi de mercat, saber on t'has d'adreçar, quin és el teu mercat i després buscar la franquícia adient. En aquest cas es va apostar per una franquícia que tenia qualitat amb els seus productes per tal de buscar aquest mercat que volia doncs un element superior.
Y sí, en todo momento, desde el minuto cero, la marca se preocupó por darme la formación inicial para poder acometer la fase de apertura y de desarrollo del negocio. Y luego hemos seguido trabajando juntos, pues obviamente una vez que ya el negocio está establecido, en ir determinando áreas de mejora y en seguir detectando siempre todos aspectos de formación.
Són 8 anys que en aquest cas de Juan Carlos Sanz de franquícia, jo crec que també hi ha, per part de tots els emprenedors, el punt de valentia. Sigui una bona franquícia o no, perquè no és tan fàcil com sempre pot arribar a pensar-se un des de fora, perquè aquest ve a la fi darrere d'una franquícia multinacional, ja sigui d'alimentació ràpida, ja sigui de roba, ja sigui fins i tot doncs, de cotxes, el que hi ha al darrere sempre és un empresari local.
Sergi Tor, moltes gràcies, ens escoltem d'aquí una estona amb la informació del dia.
Molt bé, i a Millata porto els bons desitjos d'una bona castanyada a Montse i d'un bon cap de setmana.
Gràcies, igualment, Sergi.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Notícies pels celíacs i les seves butxaques. El Congrés dels Diputats han aprovat la presa en consideració d'una proposició de llei del Partit Popular que planteja la creació d'un registre de celíacs i una deducció de 600 euros anuals de l'IRPF per als inscrits per compensar el sobrecost que assumeixen a la compra d'aliments. Aquest trastorn immunològic afecta entre 1 i un 2% de la població espanyola, unes 500.000 persones que han d'assumir un sobrecost anual mitjà d'uns 1.000 euros en aliments sense gluten. Aquesta futura deducció de 600 euros de l'IRPF pels celíacs tindria un cost anual de 60 milions d'euros per les arques de l'Estat, que segons explica la proposta del Partit Popular és una quantitat totalment assumible, tenint en compte que el 2024 l'Estat ha tingut una recaptació tributària rècord de prop de 300.000 milions d'euros. Ho hem analitzat a Herrera Cope Catalunya i Andorra amb la Irene Puig, que és membre de l'Associació de Celíacs de Catalunya, amb la Mar Puerto.
Sí, és la primera vegada que s'aconsegueix una proposició de llei en aquest sentit i que contempla poder rebre ajudes, que és una vella reivindicació del col·lectiu celíac que, recorda, es tracta d'una malaltia autoimmune i que no hi ha un medicament per tractar-la. L'únic que es pot fer és seguir una dieta estricta sense gluten. Les associacions de celíacs esperen que en uns mesos acabi entrant aquesta mesura en vigor, però mentre duri el procés s'introdueixin millores. Algunes d'elles les detalla la Irene Puig, que és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya.
Des de l'associació creiem que serien millor ajudes directament per les persones amb celiaquia. Hem d'acabar de veure també el registre estatal, hi ha parts que són competències autonòmiques, s'ha de veure exactament a la pràctica com arribarà a fer-se. I després de temes que no es tenen en compte, doncs ja no es mencionen temes de recerca. És molt important també invertir en aconseguir diagnòstics precoços, perquè es calcula més que el 75%, 80% més o menys, de persones amb celiaquia no estan diagnosticades.
I la Irene recorda que hi ha problemes de salut importants relacionats amb aquesta falta de diagnòstic. Un cop la malaltia està diagnosticada, hi ha molts problemes. L'econòmic és un d'ells, perquè la cistella de la compra puja uns 1.000 euros més a l'any, però també diu n'hi ha d'altres.
Hi ha famílies que ens han comunicat que els costava poder seguir bé la dieta sense gluten perquè no es poden permetre el cost que té. I, per altra banda, també quan es va a menjar fora de casa, ja sigui per oci o de vegades et pots trobar amb viatges de feina, etc., o a l'escola, als hospitals, es troben amb que de vegades no hi ha opcions segures per a aquestes persones i llavors això els hi fa com molt complicat a l'hora de menjar fora de casa.
I un altre problema, com assegura la Irene, és també la falta d'una major sensibilització social. Per això, per la seva banda, Luo Manchón, diputat del Partit Popular, el grup que precisament ha portat al Congrés la proposta de llei, ens ha explicat d'on surt aquesta proposta i els trets bàsics.
És una reclamació històrica del col·lectiu de persones celíacas que vienen ja reclamando, ¿no?, lo que es no solo un registro nacional, ¿no?, de lo que son las personas celíacas, sino también un apoyo económico, como puede ser la rebaja fiscal, ¿no?, en el tramo del IRPF, para poder soportar lo que son los gastos diarios de las familias que tienen alguno de sus miembros con alguna persona celíaca, porque ya sabemos que lo que son los productos, los alimentos, han subido para todo el mundo, pero esas personas que son celíacas pues tienen que soportar un mayor...
Un sobrecoste.
Un primer pas que assegura és molt necessari, tot i ser un procés lent. Ara han de tenir, diu, converses amb altres grups. Aquesta és la peça que encara falta.
Yo lo que espero es que en el Congreso de Diputados pues haya una negociación, un diálogo real, porque al final es algo, como comentaba, que nace de los propios afectados, ¿no? Que lo ha presentado el Partido Popular, es cierto, pero que había otros grupos parlamentarios, como en este caso el Partido Socialista, que lo llevaban en su propio programa electoral. Y al final, ahora viene el procedimiento de lo que es las negociaciones, enmiendas y construir una propuesta que sea lo más representativa para el sector y que ayude, porque al final esto es algo que nace de ellos.
Recordem que unes 75.000 famílies de Catalunya tenen almenys un membre celíac, tot i que el nombre real podria superar les 100.000 si es tinguessin en compte els casos no detectats.
Avui és un plaer saludar la linterna de COPE Catalunya i Andorra amb la Míriam Baños. Míriam, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Avui estem parlant sobre el tema dels celíacs, la celiaquia i de l'Associació de Celíacs de Catalunya, que celebra que s'obri la porta a la deducció de l'IRPF, però defensa les ajudes directes. Tu ets celíaca, no, Míriam?
Sí, 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 em van diagnosticar fa 15 anys ja.
Mm-hmm. Ara quants anys tens?
Per 37.
37, o sigui, que tenies aproximadament, si restem...
Sí, 22, sí.
22, molt bé. I per què, i com va ser? Vas anar al metge? No trobaves bé? Quin va ser els primers símptomes que vas tenir?
Jo tenia... Sempre havia viscut amb malestar, amb problemes intestinals, i em deien en general que eren els nervis, etc. I va arribar un punt que estava acabant la universitat i deia que hi ha algú que no quadra, i vaig començar a fer-me proves d'al·lèrgies i de tot. O sigui, va ser uns mesos de proves, m'han donat medicació per si era alguna bactèria, etc, etc. I després de, doncs, 9 mesos em va dir el metge, això és celiaquia, i a partir d'ara has de fer dieta estricta sense gluten.
Quin tipus de proves et van fer, Míriam?
Em van fer endoscòpia, amb prova de... agafant una mostra per veure què tens, em van fer analítiques de sang, van provar amb medicació per si no era suficient el dany intestinal, que podia, no sé, com que no tenia un dany intestinal molt elevat, podia ser causat per un altre motiu, llavors van descartar-ho a través d'una medicació que no em va millorar. I també vaig fer proves d'al·lèrgia per descartar al·lèrgia amb aquestes de que et posen coses al braç i veuen si hi ha reacció. O sigui, vaig fer tot via gastroenteròleg i tal, que a dia d'avui hi ha moltes proves, però no moltes són les comunes que toquen, no? Així i jo és. Sí que vaig fer tot el protocol.
Que... Mira, quan et van dir que era celíaca, què et va venir al cap en aquell moment? Si això era hereditari? Quines preguntes has
fet? La veritat que vaig pensar, no m'ho crec. No m'ho crec perquè amb tot el que em porten marejant això no deu ser, però ho provarem. I quan vaig començar a provar-ho vaig dir, ostres, que difícil, perquè vaig començar a mirar tot el que tenia a casa meva, a treure tot, perquè la majoria de coses o tenien gluten o contenien traces, i llavors va ser tot un procés de pràcticament el primer any entendre què és, com fer-ho i què descartar, i en tot aquest... Bueno, vaig tornar al metge 3 mesos després, li vaig dir que efectivament em trobava millor i em va dir, doncs veus, és això, ara de per vida. No.
I en algun moment li vas preguntar a algú de la teva família o al metge, escolti'm, això és hereta o és hereditari o...
Sí, això ho vaig preguntar, llavors la meva mare, el meu germà van fer-se proves i els va sortir que a nivell genètic ells també tenen el marcador genètic que predisposa a tenir celiaquia.
Uh-huh. Un cop ja estàs diagnosticada, imagino que també entra tranquil·litat perquè almenys saps que pateixes, no?
Sí.
Vas començar a fer aquesta dieta, vas veure que la societat no estem preparats per tenir persones celíaques, ho dic, pels preus que has de pagar per exemple, una barra de pa o pa de motlla, no? Per exemple, per posar un exemple mínim.
Sí, sí, efectivament. O sigui, és cert que l'oferta ha millorat molt amb aquests anys que porto, però el preu és molt més elevat. I jo, per exemple, amb la meva parella a casa mengem sense gluten per evitar contaminació, per la meva seguretat, i al final això encareix molt la cistella de la compra perquè el pa és molt més car, la farina, perquè a vegades jo també faig el pa per abaratir, però és que les pròpies farines són molt més cares, uh-huh. I la pasta... I ja no vas a... I ja si vas agafar comptant temes d'una bulleria, tot això ja doncs encara es dispara més realment. O sigui, i després hi ha altres productes que els has de... Si vols comprar un pot de llenties i ha de ser certificat sense gluten, doncs val 4 vegades més.
Ja.
Llavors, efectivament, els diners que gasto és bastant. Perquè
I quan surts amb la teva parella o els teus amics i dius, va, anem a dinar o anem a sopar, et trobes a llocs que a la carta no hi ha productes sense gluten o cada cop hi ha més?
Clar, això, jo ja fa molts anys que ja estic amb l'associació de celíacs, llavors al principi anava a llocs sense estar certificats per l'associació i preguntava i em deien sí, la bona fe estava allà, però molts cops s'equivocaven i jo em trobava malament. Llavors intento sempre anar específicament a llocs que estan certificats, però uh-huh. també és veritat que no hi ha tot arreu, llavors has d'anar, explicar, preguntar i et trobes dificultats perquè la gent no ho coneix, no ho entén, no sap fins a quin punt és tan important tenir cura i ser-te sincers i dir-te, mira, doncs no et podem assegurar que això, aquest pastís el fem nosaltres, però el fem al costat de l'altre amb gluten. Llavors, clar, no me l'ofereixis, perquè jo que soc celíaca, això em farà mal. Mm. Llavors, sí, això és un tema complicat. A l'hora de sortir, i sobretot d'improvisar, és molt complicat.
Sí, sí. Escolta'm, i què et sembla que l'Associació de Celíacs celebri aquesta porta que s'obre la deducció de l'IRPF? Defensa també les ajudes directes. Estem totalment d'acord, no? Perquè, clar, la gent que hem de menjar especial o sense gluten, clar, no estem a la par amb les altres persones que poden menjar una barra de pa de 50 cèntims que nosaltres, no?
Sí, totalment. Estic molt contenta desitjant que això segueixi endavant i es materialitzi perquè ara mateix està en procés, no? I altres països d'Europa ja ho tenen un altre tipus d'ajudes o subvencions o descomptes i aquí en aquest país estem sense cap mena d'ajuda quan realment tenim un greuge econòmic molt important, no. Simplement per seguir la dieta que és la nostra medicació, per dir-ho així, no tenim alternativa, no podem prendre res, ni tenim cap altra alternativa que no sigui adquirir productes específics sense gluten.
Sí, sí, és la medicació del celíac, està clar.
Uh-huh. Escolta, llavors, molt contenta i desitjant que tiri endavant tot plegat, no? I
doncs tant de bo que la gent pugui no haver d'estar tant mesos fent-se proves, no? De dir a veure si me l'encuentren, no? Sinó sí. Que sigui una cosa més ràpida i no hagis de donar tantes voltes perquè, clar, tot això que trigues és temps que estàs fent malbé al teu estómac, no? I sí. Quan abans agafi molt millor.
Sí, sí.
Míriam, sí. Ha estat un plaer conèixer-t.
Igualment, Montse.
Hi ha algun menjar que dius, ostres, ara no el puc menjar i m'agrada molt?
Bueno, m'agraden molt els canelons i costen molt de trobar, de fer, i si els compres, doncs pagues fortunes.
És el teu caviar, és el caviar de la Míriam. Sí. Miriam Baños, gràcies per haver compartit la teva experiència. Espero que aquesta deducció de l'IRPF arribi, perquè la veritat és que hi ha molta gent que no pot consumir aquests aliments perquè és que no arriben, no? Hi ha gent que no té, que fins i tot estan per sota del salari mínim i no es poden parar a comprar unes llenties, com tu bé deies, per celíacs, perquè és que no donen l'escalés.
Això mateix.
Miriam, gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Adéu-siau.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una bona campanya de panellets gràcies a l'encaix i a la tradició de la castanyada, ja que aquestes preuades postres han sabut sobreviure a la irrupció del Halloween. Enguany es preveu que les comandes surtin entre un 3 i un 6% més cares als clients, diuen per l'augment del preu del pinyó i de l'ametlla, així com dels costos de producció. En parlem d'aquests panellets, ja se'n fa la boca aigua, amb el Miquel Zaguirre, que és el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona. Miquel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És dir, panellets, escolta'm, i ja pitet, necessitem pitet.
Sí, la veritat que estem en una època que comença la tardor i els pastissers, treballem molt tipus de productes, i en aquest cas, doncs, aquesta setmana estem amb els panellets.
Uh-huh. El fet de caure el dia 31 d'octubre en divendres fa preveure una bona venda durant tot el cap de setmana, Miquel?
Sí, per suposat, perquè el fet que el dia 31 sigui divendres, ja es venen molts panellets el dia 31, el dia 1, que és dissabte també, i sempre està, el que és un autèntic fan, no?, dels panellets, i torna, i segurament diumenge pot venir a comprar més panellets. Uh-huh. De fet, ja portem unes setmanes que ja estan a la venda i ja s'estan venent.
Uh-huh. Les festes tradicionals, Miquel, de casa nostra, mantenen l'arrelament gairebé immutable, tot i la erupció d'altres tradicions forànies. Hi ha celebracions que s'estiren molt, o que s'estan estirant molt, com és el Halloween, però creus que ens fa competència això o no?
No, nosaltres hem detectat que el fet de celebrar Halloween, i que és una festivitat que s'ha ajuntat amb la nostra castanyada, fa que moltes noves generacions s'incloguin els panellets en aquesta celebració, en aquesta festivitat, i els pastissers ens adaptem una mica també, i sempre hi ha que el panellet que té una referència a Halloween, una galeta petita, vull dir, pel nen de la casa. I jo crec que està en augment. És una cosa que ens ajuda. Vull dir que castanyada i Halloween que vagin junts, hem detectat que va molt bé.
Fantàstic. Panellet tradicional és igual a pastisseria o no?
Home, per suposat. Vull dir, el pastisser el que defensem totes les tradicions, i en aquest cas el panellet tradicional fet amb ametlla, amb una bona ametlla, amb un bon pinyó. Cuidem molt el que és l'origen dels ingredients, una ametlla marcona, pinyons del país. Tenim per sort, no?, unes comarques que fan un fruit sec que és impressionant, Noguera, el Baix Camp, el Segrià, i tenim els pinyons de la Costa Brava o la Avellana de Brunyola o de Reus. Vull dir que tot això ens fa que nosaltres podem fer servir una matèria prima de primera qualitat i fer un panellet excel·lent.
Uh-huh. Miquel, la situació actual econòmica no permet, tampoc imagino, als pastissers d'una realitat, no us treu d'una realitat que atropella tots els sectors, no?, com és l'encariment dels costos de producció. I en aquesta ocasió se suma aquesta pujada de preus de matèries primerenques que estaves parlant, no? Això com afectarà la butxaca?
Bueno, realment és una alarma, no?, que es pot tenir, no?, amb el preu del panellet d'aquest any. Però estem parlant d'un 3% i un 5%. També és un producte que que quan parlem del preu del quilo o el que pot costar, no, per persona, més o menys, no és una quantitat d'aquest dolç que es mengi, vull dir que no estem parlant de quilos, no, que pugui comprar, que es pugui comprar en una casa. Llavors, és una d'aquestes coses que t'agraden als panellets, has de tenir panellets en una diada de castanyada, però és un percentatge que no és excessivament alt.
O sigui, per exemple, posem una família de 4 o 5 membres, que ens podem gastar?
Una família de 4 persones, per exemple, que poden menjar 12 panellets, 14 panellets, estem al voltant dels 25 euros.
No, 25, molt bé.
Vull dir que no és una cosa... que per això dic, no?, que quan és molt alarmant, no?, si parles del preu del quilo del panellet. Per altra banda, vull dir que la matèria primera no és una cosa que estigui amagada, vull dir que avui dia algú que vulgui fer els panellets a casa anirà al supermercat i trobarà el pinyó que està a 80 i algo euros al quilo. Vull dir, que ja sabem, no?, el producte que és un producte car.
I vosaltres, a banda d'això, el que feu sempre és també innovar, no?, perquè he vist panellets en forma de carbassa, fins i tot de fantasmes, no?, però jo és que sóc molt tradicional, a mi m'agrada el rodonet de tota la vida i el de pinyó, escolta'm. A mi molt xocolata, coco i tot el que vulguis està molt bé, però escolta'm, com el de tota la vida, res.
Sí, sense dubte, els tradicionals de pinyons són els que més es venen. Representen pràcticament el 50% respecte a la resta de varietats, no?, que fem els pastissers. Sí que és veritat que guanyen més adeptes cada cop a coco, ametlla, festucs, i sobretot els de xocolata, que hi ha hagut un increment també alt, no?, la seva venda. Però, clar, també està aquesta vessant, no?, una mica el pastisser, no?, una mica artístic i creatiu, que intenta fer aquestes figures, no?, de fantasmes, carabasses o... de tot una miqueta, no?, segons l'esperit creatiu que tingui el pastisser.
Quan la gent ve a la pastisseria, Miquel, i veu els panellets, els estrangers, que en pensen? Bueno, ja cada cop estan més familiaritzats, no?, amb la nostra cultura i totes les postres que tenim, no?, però pregunten, i esto qué es? What's that?
Sí, pregunta. Però jo crec que ja els estrangers que arriben aquí a Catalunya, com que tenim tantes diades, tantes festivitats, tanta tradició, que va acompanyada d'un dolç, que això no ho trobem en cap lloc del món, és a dir, que a la nostra Pasqua, el tortell de Reis, torrons, panellets, vull dir, coca de Sant Joan, és que tenim tantes que... En aquest cas, doncs, el panellet, sí, el que arribi aquí ara a la tardor, aquí a Catalunya, i vegi els panellets, el millor serà que el provin i que diguin, ostres, això està boníssim, això sembla que estiguem al bosc i menjar...
És veritat.
Amb un sabor a pi, no?
Sí, sí, i a més es nota quan és un panellet bo de pastisseria. Jo no tinc res en contra de la gent que, clar, també depèn de l'economia de cadascú, no?, però no ho comparem amb el que pots trobar a un supermercat amb un que està recent sortit del forn. Escolta'm, per la gent que en compri panellets dels bons, això quan pot durar fora de la nevera? S'ha de posar a la nevera? Això sí sobren, perquè, clar, m'imagino que no. Però com s'han de conservar?
Això és un producte que no necessita nevera, llavors, a més, que nosaltres el que sí que tenim els pastissers és això, que anem coent panellets a mesura que anem venent, no? Llavors, jo sempre dic, no?, un panellet pot aguantar perfectament 2-3 dies, és el que dic jo, per menjar-s'ho en el màxim esplendor del seu sabor i cruixent, i que tingui tota la humitat de dins, no? Però fora de nevera.
I ara et preguntaré, perquè, clar, i cada cop hi ha més gent amb celiaquia, que vol també panellets sense gluten. Això és possible, cada cop més, no?
Sí, però és que cap panellet porta farina. El que sí que nosaltres, els pastissers, anem molt en compte amb això, perquè pot haver traces a l'ambient o així, però el panellet en principi, o en principi no, o sigui, el panellet és ametlla, sucre i ou, vull dir que no porta... No porta altra cosa, no? El que passa que sí que és veritat que sí que ha d'anar a un lloc especialitzat si han de menjar una persona que sigui celíaca i que tingui un alt grau de celiaquia, ha d'anar a un lloc especialitzat.
Molt bé. Bueno, a Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, a tu t'agraden, Miquel, els panellets? Vinga, va, entre tu i jo, que no ens escolta ningú ara. Només l'audiència de Cope, Catalunya i Andorra.
A mi m'encanten, i sobretot el de pinyó. El de pinyó és... Amb un pinyó d'aquí, un pinyó del país, com he comentat, no?, el que tenim aquí, és que és un sabor que és espectacular.
O sigui, que tu ets aquells com els que van cuinant les croquetes, no? Tu vas agafant la massa, no? Vas dient, vinga, va dentro.
Jo ja els he tastat i puc dir que estan molt bons aquest any.
O sigui, ja estàs esperant a la temporada de l'any vinent per continuar menjant, no? És en compte, eh?
Sí, sí, sí.
Ves en compte perquè aviam si ens quedarem la resta sense panellets. Bueno, pots menjar, són sants i escolta'm, un cop a l'any no passa res. Una altra cosa és que estem menjant cada dia panellets, però cada X temps, escolta'm, un cop a l'any no fa mal.
Assalta, a mi és que el fruit sec és una cosa molt bona i que, i, mira, i que la tenim a la piràmide dels aliments saludables, vull dir que
estem tant, aquí. Estem aquí. Pinyó, ametlla, escolta, què més volem? Bueno, doncs, Miquel Zaguirre, president del Gremi de Pastissers de Pastisseria de Barcelona, moltes gràcies i des d'aquí una salutació ben forta a tota la gent que us aixequeu, com deia Pep Guardiola, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, perquè la resta puguem gaudir i sobretot vull que sigui tot un èxit perquè ja dèiem coincideix el fet de caure el 31 d'octubre en divendres, doncs fa per veure que hi haurà una bona venda durant tot el cap de setmana. Panellets, que visquin per molts anys. Miquel, gràcies.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres i bona castanyada.
Gràcies, igualment. Adéu.
Según el atestado, el acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía. Esto le hizo desviarse del carril, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y a la retirada del permiso de conducir durante 6 años. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¡Semi nuevo! Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches
seminuevos
al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves seminuevo. Ocasión Plus.
Plan de Recuperación presenta el plan de Zamacona Yards.
El plan, nuestro plan era tratar los cascos de los buques sustituyendo materiales no reutilizables por vidrio reciclado al 100%. El plan era ambicioso, como tienen que ser los planes.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Un plan que gracias a los fondos europeos está transformando el país y va a seguir haciéndolo. Y este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
L'oci nocturn catalans preveuen augmentar la seva facturació una mitjana d'un 1,7 respecte a l'any passat, segons dades de l'estudi de perspectives de Halloween 2025 del Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província. I avui en parlem amb el seu secretari general, que és en Ramon Mas. Ramon, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Sembla ser que això de Halloween ens agrada, no?
Ens agrada moltíssim, és una festa que està molt consolidada. Pensa que el 33% dels locals de Barcelona i província fa més de 15 anys que fan la festa. És una festa que cada any va més. Tenint en compte que l'any passat van ser uns grans resultats, pujar una miqueta és una gran notícia. De fet, la majoria de sales avui ja tenen el cartell de tot venut, ja està tot venut, i al ser la festa el divendres, molta gent va aprofitar ahir per sortir també a fer-la, i també molta gent sortirà dissabte. És a dir que aquesta setmana, bueno, podríem dir que la sessió de Halloween és el 31, però es fa una prefesta els dijous i una postfesta el dissabte.
Molt bé. Escolta, això també aporta que hi hagi més llocs de feina, ho dic perquè s'han de reforçar les plantilles, no?
Clar, s'han de reforçar les plantilles, sempre fiquem una mica més de seguretat, també s'organitzen tardeos, també amb el motiu de Halloween. Pensa que el 60% dels locals reforçaran la plantilla i el 73% augmentarà la seguretat, i quasi un 40% organitza sessions de tardeo de Halloween també, no? Aleshores, està clar que la gent més jove de 18 a 22 o 16 a 22 inclús aniran sortint per la nit en sessions, alguns sense alcohol i uns amb alcohol. I la gent més gran pues, té tendència a sortir als tardeos que es faran durant el dia d'avui.
Parleu d'una nit de diversió responsable. Què hi ha darrere d'aquesta responsabilitat?
Sempre, perquè totes les nits han de ser responsables, no? Però sempre incidim que les nits tan especials han de ser més responsables. Tenim que pensar que no estem sols, tenim que tenir cura del nostre entorn, tenim que respectar la ciutat, que és una ciutat de tots, i tenim que passar-nos-ho bé i sobretot tornar tranquils i bé a casa nostra, no? Mm. Respectar l'entorn és molt important, respectar el descans dels veïns que decideixen dormir i no sortir és molt important, respectar tot el mobiliari urbà i l'entorn de les nostres dels locals i dels veïns és bàsic, i també tornar amb consciència, tornar bé a casa perquè el dia següent també pot sortir i has d'estar bé per estar amb la família. I bueno, volem que surtis, que t'ho passis bé, però amb molt de cap.
Escolta'm, és important també recordar, Ramon, que festes il·legals no, perquè després si passa alguna cosa...
Totalment. Nosaltres amb això hem denunciat ja bastantes festes que es volien fer aquests dies, perquè són unes festes on no hi ha cap tipus de control de quin tipus de beguda serveix, no hi ha control de dispensació a menors d'edat. Bueno, és complicat i aleshores pot produir alteracions greus de l'ordre públic i de més coses, no? Nosaltres pensem que, bueno, la gent cada vegada és més conscient de que ha de sortir a locals, als locals de sempre. De fet, aquest any i l'any passat ja hem tingut des de la postpandèmia, per exemple, poso l'exemple a Sant Joan, una gran festa, i Halloween, concentrant-nos en Halloween, pues, dia a dia, any a any, està agafant aquest terreny. Encara el cap d'any segueix sent la millor data de l'any, però Halloween cada any s'apropa una miqueta més.
Bueno, escolta, m'encanta el cartell de que es veu un fantasmilla que diu sí. Halloween no desmiedo, respeta el descanso de los demás. Aquest me'l posaré jo a l'armari de la Cope, eh? També me'l posaré per son cas.
Crec que és una bona campanya. I al final sempre estem treballant amb coses que bueno, per conscienciar una mica la gent, a tots, a tota la gent de tot tipus d'edat, de que l'entorn s'ha de respectar.
Doncs, com sempre, Ramon Mas, secretari general del Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província, que vagi molt bé, bona festa, bona caixa. Gràcies. I bona diversió, que és el que...
Moltes gràcies.
Gràcies,
una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Vols estar al dia del món digital? Inscriu-te als cursos sobre ciberseguretat, intel·ligència artificial o acompanyament parental que t'ofereix la Generalitat de Catalunya dins del programa Més Digitals. Formacions gratuïtes de 8 hores, 100% virtuals i pràctiques per millorar les teves competències digitals. Informa-te'n i escull la teva a mésdigitals.gencat.cat o trucant al 012. Actuació finançada pel Fons Europeu Next Generation. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tocar.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos porque se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Arriba a les 7 de la tarda, 50 minuts. Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. I comencem parlant de la polèmica per una enquesta impulsada pels Departaments de Salut i Educació de la Generalitat als nens i nenes de 10 i 11 anys sobre la ideologia de gènere. Entre les preguntes és si se senten nens, una nena, o si no ho saben. El Partit Popular demana explicacions parlamentàries al govern. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Així és, Juana Fernández, portaveu parlamentari del Partit Popular, demana en declaracions a COPE Catalunya i Andorra la retirada immediata d'aquesta enquesta perquè considera que té uns continguts que no tenen res a veure amb el sistema educatiu i amb el benestar dels infants. Juana Fernández qualifica d'inadmissible que aquesta enquesta exposi als escolars de 10 i 11 anys a qüestions que, al seu parer, poden confondre als infants sobre la seva identitat.
Este tipo de contenidos exceden absolutamente el ámbito educativo y suponen una intromisión en la formación emocional y afectiva de los menores, además de construir un intento clarísimo de manipulación de niños y adolescentes a través del sistema educativo.
Davant d'aquesta enquesta, el Partit Popular reclama la compareixença parlamentària de les conselleres d'Educació i Acció Social i critica que el govern de la Generalitat introdueixi contingut ideològic en el sistema educatiu i vulneri la protecció a la infància.
L'Assemblea per una Escola Bilingüe i Docents Lliures han denunciat un increment de les queixes de professors a Catalunya que asseguren sentir-se vigilats i pressionats perquè utilitzin exclusivament el català i no només a les aules, sinó també als passadissos, a l'hora del pati o a les seves converses privades amb d'altres adolescents. L'Assemblea, òbviament, denuncia que hi ha professors al límit.
Sí, i al migdia de COPE Catalunya d'Andorra hem conegut la història del Mario. Mario és professor de matemàtiques i ens ha relatat la seva experiència molt negativa en un institut on va treballar el passat curs. Van a repartir enquestes a professors, professores i alumnes on es preguntaven quin idioma parlaven dins i fora de l'aula, al menjador, fins i tot en l'àmbit de la seva vida privada. Ell ja ho va considerar una intromissió. El problema fins i tot va anar a més quan es va anar formant i aparèixer la figura del coordinador. D'entrada es van enviar recomanacions perquè el centre es parlés únicament en català i van passar situacions com les que ha explicat el Mario.
En un pasillo en el que yo estaba hablando con una compañera en castellano, pero que es un pasillo además que en el que están todos los departamentos de los pueblos, es un pasillo en el que ni los alumnos pueden estar ahí. Entonces nos escuchó una profesora de la comisión y me metió mucha bronca como diciendo es que no puedes hacer esto porque entonces si los alumnos escuchan verán que también habláis en castellano, no sé qué. Y dijo, fuera del instituto haced lo que queráis, pero dentro del instituto, aunque sea un pasillo en el que los alumnos no puedan entrar, no podéis hablar en castellano, no sé qué.
El professor considera que aquests detalls no beneficien a ningú i que, a més, perjudiquen un clima lingüístic on la normalitat és la millor eina.
I prop de 300 tècnics superiors sanitaris s'han manifestat a Barcelona, coincidint amb la segona jornada de vaga a tota Espanya per les seves condicions laborals i formatives. Els tècnics denuncien que, tot i estar catalogats com a grup B des de l'any 2007, no perceben la retribució que correspondria amb aquesta categoria.
Sí, i d'altra banda, volen que s'equipari la seva formació amb la resta d'Europa. La secretària del sindicat Sietges a Catalunya, Montserrat Martín, ha reivindicat el pes d'aquests professionals de la sanitat.
Volem ser una professió titulada i regulada i volem que els tècnics superiors sanitaris d'una vegada comencin a tenir el pes que tenen dintre de la sanitat, perquè sense nosaltres no hi ha diagnòstic. No hi ha cap facultatiu, per eminència que sigui, que pugui donar un diagnòstic si no hi ha darrere un tècnic superior sanitari fent les proves necessàries perquè ho aconsegueixi.
La vaga acabarà aquest dimarts després que portin des del 2007 sense percebre el sou que els correspondria com a categoria B, que serien, segons Montserrat Martín, uns 200 euros a la nòmina de cada tècnic sanitari.
I detingut un home que circulava per la Diagonal de Barcelona amb 3 quilos de metamfetamines al cotxe.
Sí, atenció, dimecres a la tarda, un home que circulava per l'avinguda Diagonal amb aquesta mercaderia. I saps com va ser en aquest cas detingut, Montse? Mm? Doncs perquè circulava amb la llum del darrere fos. Així va ser detectat per agents de seguretat local a l'alçada del número 535 de l'avinguda Diagonal. Quan el cotxe es va aturar, la persona que viatjava al costat del conductor va obrir la porta i va fugir corrent amb una motxilla. Un dels agents el va perseguir i va aconseguir recuperar la bossa i es va trobar, doncs, els 3 quilos d'aquesta droga, a banda també d'altres drogues que hi havia, doncs, amb aquesta motxilla. Per tant, en aquest cas, una llum del darrere fos va permetir la detenció d'aquests dos narcotraficants.
Més informació a Cope Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Sergi Tor, gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Montse.
I ara arriben els esports amb el company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Companys, bona tarda.
Comencem parlant del Girona, que obre la jornada del cap de setmana.
Sí, perquè aparquem la Copa. Tot just ahir tancàvem aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei i obrim un nou capítol del Campionat Nacional de Lliga. Jornada número 11, que precisament li toca d'obrir el Girona, al camp del Getafe. Un Girona necessitat de punts, necessitat de fugir de la part baixa, de trobar sensacions, de trobar una línia de regularitat de joc, i que ja té aquest 11 inicial per disputar aquest partit a Can Bordalàs, al Coliseum de Getafe. Gazzaniga estarà sota pals, Arnau, Vitor Reis, Dani Blin i Àlex Moreno a la defensa, Ounahi, la gran esperança de la parròquia de Montilivi. És titular al mig del camp amb Witzel i Ivan Martín. Sigankov, Joel Roca i Benat completen aquest 11 que intentarà treure els 3 punts de Getafe. El partit, no cal dir-ho, 9 de la nit, tiempo de juego per aplicacions i dispositius.
I anem amb el Barça, que a banda de les fotos de Lamine Yamal, ja ubicat a casa de Gerard Piqué, l'excasa de Piqué i Shakira, n'hi ha més coses importants a destacar, Gil.
Sí, coses a destacar, no només pel que fa referència a Lamine Yamal, sinó també pel Camp Nou. El Barça tornarà al Camp Nou. Calma, alerta, per un entrenament a portes obertes, un Camp Nou que podria ser escenari d'una final de Champions. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse, José Luis. Sí, amb aquesta gran notícia pels culers, el Barça torna a casa, ho farà amb un entrenament a portes obertes el proper divendres a partir de les 11 del matí, una durada de 45 minuts, una hora, i per 23.000 persones que ocuparan la tribuna i el gol sud. Les entrades des d'avui a les 11 del matí es poden comprar. Primer, exclusivitat per socis durant 24 hores, una per carnet a 5 euros, i a partir de demà a les 11 del matí, doncs, per públic general a 10 euros. Tot aquests diners s'ha de dir a projectes de la Fundació del Club en favor de nens hospitalitzats. I servirà això al club a moda de simulacre per controlar sobretot accessos i sortides del Camp Nou abans d'acollir el primer partit oficial 2 anys i mig després. L'últim va ser el darrer al Camp Nou, al Barça-Mallorca, del 28 de maig de 2023. Està confirmat aquest diumenge el Barça-Elche a Montjuïc, és l'últim partit confirmat a Montjuïc de moment. Al Barça li agradaria que el Barça Athletic Club del proper 22 de novembre, a les 4 i quart de la tarda, es pogués jugar al Camp Nou. Encara no se sap en quin estadi jugarà aquell partit, des del següent a casa. I a tot això s'ha de dir que aquest diumenge de partit contra l'Elche pot ser l'últim a Montjuïc, i s'espera l'alta mèdica de Robert Lewandowski. Encara no se sap si la de Dani Olmo, depèn demà de les sensacions, i d'un Lamine Yamal que hi serà, però ha de combatre encara les molèsties de la pubalgia.
Doncs mira, Montse, sobre les baixes del Barça i les possibles alternatives ha parlat Eder Sarabia, el tècnic de l'Elche.
Que no està Rafinha o que no va estar al 100%, que no juega Rashford. Me encanta Rashford, me parece un jugador que en Inglaterra me volvía loco. Lamine no está a su mejor nivel, supuestamente, pero si no es el mejor jugador del mundo, pues estará cerca. Que falta Pedri, va a jugar Casado, entiendo, o tienen otras alternativas, recuperan a Olmo, otra debilidad, es que son jugadorazos, no sé, igual en un equipo con menos recursos se podrían notar más las bajas.
El partit, recordem, diumenge a 2:00 PM de la tarda.
I diumenge on veurem a l'Espanyol?
A Vitoria, Mendizorroza, jugant contra l'Alavés. Tots dos van jugar ahir a la Copa. L'Espanyol passava la ronda amb patiments al camp de l'Atlètic Lleida. A l'Alavés obtenia una victòria fàcil al camp del Getxo, 0-7. I anem a veure doncs què dona de si aquest Alavés a Espanyol. Aquest és el tècnic del conjunt vitorial, Xacho Coudet, parlant de la bona línia del conjunt blanc i blau.
A mi no me está sorprendiendo porque creo que es que tiene un gran equipo, la continuidad de su entrenador, de una idea y bueno, tiene muy buenas individualidades, ¿no? Así que creo que está haciendo las cosas bien y que va a ser un rival durísimo.
Quique o Roberto a la punta d'ataca, el principal dubte a l'11 de Manolo González.
I a 9:15, què passa?
Partizan-Barça, Eurolliga de bàsquet. El Barça que intentarà sumar una segona victòria consecutiva en aquest torneig europeu.
Vostè és de Halloween o de Castanyada?
Sisplau, per favor. De Castanyada, de Tots Sants, i si m'apures, de Don Juan Tenorio.
Ai, encara me'n recordo quan a la ràdio fèiem la representació de Juan Tenorio.
Llamé al cielo y no me oyó, y por sus puertas, pues sus puertas me cierra, de mis actos en la tierra, responde al cielo y no yo.
Pues nada, aquí está ese extracto de compañero José Luis Gil, no puede ser otro que él, que pusiera el punto y final a que está linterna de cadena con fins dilluns. Bon cap de setmana, salutacions de la Montse Rodríguez, Gil, gràcies, eh? I ara, explosió.